Bona tarda. El DSB Club Vòlei Sant Cugat fa història i supera la primera ronda del Challenge Cup, tercera competició continental, després de guanyar per 3-1 al Ginebra en el partit de tornada dels 32ens de final disputat aquest dimecres al pavelló de Valldoreix. Les santcugatenques han perdut el primer set per 18-25, però després han guanyat consecutivament per 25-11, 25-15 i 25-21. Les de Leo Passarine han signat un partit brillant i ja pensen en els 16ens de final davant el Chieri 76 italià, vigent campió de la competició, i serà a mitjans de novembre. L'hospital de dia que la Generalitat té previst construir a Rubí i que també donaria servei a Sant Cugat i Castellbisbal és el pla més immediat de moment a la nostra ciutat en equipaments sanitaris. Això va traslladar la conselleria en una reunió divendres passat amb l'Ajuntament, on la regidora de Salut, Núria Fernández, va reivindicar el quart cap en vorejar ja els 100.000 habitants. Tot i així, Fernández sosté que l'hospital de dia, que encara no ha entregat el pla funcional, seria, diu, una forma de tenir un quart cap. Això ho ha dit a la ronda d'entrevistes que Cugat Media ha fet als regidors de govern, on Fernández ha explicat novetats en política lingüística, com la futura creació del Pacte Local per la Llengua, una bústia per denunciar discriminacions lingüístiques, i el trasllat a Sant Cugat de la seu territorial del Consorci per la Normalització Lingüística. El govern català crearà un fons públic d'emancipació consistent en ajudes a joves fins a 30 anys per l'adquisició del primer habitatge, que hauria de ser de segona mà. La mesura constarà d'un préstec per l'entrada d'un pis a càrrec de l'Institut Català de Finances, que l'adjudicatari pot retornar al cap de 30 anys quan liquidi la hipoteca. Segons el portal 324, es finançaria el 20% de l'entrada del pis. La proposta, amb una dotació de 100 milions que beneficiaria 12.000 llars, inclourà diverses condicions a partir de les rendes, la superfície i el preu del pis. I a partir de l'any vinent, la T16 tindrà una validesa de 6 mesos des que els joves hagin complert els 16 anys. Així ho ha aprovat l'Autoritat de Transport Metropolità, tot i que en aquest 2024 encara es farà servir en format híbrid. Així, pels adolescents que ja han complert els 16 anys durant el primer semestre, la T16 continuarà sent vàlida fins a finals d'any, mentre que pels que els compleixin durant el segon semestre ja s'aplicarà la nova normativa.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, obrim la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous i anem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Doncs de moment encara podem parlar d'una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, augmenta un pèl el trànsit, sobretot a les dues rondes de la ciutat de Barcelona. Com a incidències, les obres a la C16 no fallen, zona de Terrassa. Ara hi hauria aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa, això com et deia, l'autopista C16, zona de Terrassa, i en sentit nord, aquestes obres. I veiem un tram de retencions que no és massa habitual aquesta hora, per tant, alguna incidència puntual, si més no s'ha produït, és a la C60, aquesta via coneix a la zona de Mataró amb el Vallès. Doncs veia aturades intermitents de 2-3 quilòmetres entre Argentona i la Roca del Vallès, en sentit Granollers, això com et dèiem, a la C60. A banda prova d'aquests punts, com et deia també, de moment, a la xarxa viària en general, podem parlar de circulació força tranquil·la.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem ara al Transmet, Albert Garran.
Què tal? Bon dia. Doncs de moment parlem en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem cap alteració. No obstant això, recordem que fins al 2 de març a Rodalies estarà interromput el servei ferroviari regional entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona per obres. Les línies regionals afectades són l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també l'R17. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Si aquest dissabte passegeu pel Prat i veieu un grup de persones vestides de natzarens amb túniques i cucurulles, no és que hagueu fet un salt en el temps i estigueu ja a la Setmana Santa. És que la confraria del Santísimo Cristo de la Fe i Nuestra Señora de los Dolores celebra 35 anys. Ho fa amb una processó a l'entorn de la parròquia de la Mercè. Aquesta és una gran excusa per conèixer aquesta entitat. Saludem abans el Víctor Asensio García des dels estudis del Prat Ràdio. Molt bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és una de les entitats de cultura popular més antigues de la ciutat, però més enllà del temps que fa que es van fundar, també és una entitat molt cohesionada al voltant de la fe. Per parlar-ne tenim amb nosaltres Ricardo Cobo i Míriam Alonso, president i vicepresidenta de l'entitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si us he de presentar com vicepresidents, com hermanos mayores.
El término correcto sería ese, sí, hermano mayor y vicehermana mayor, sí.
Exacto.
Doncs, dites aquesta, fetes aquesta aclaració, però també el paral·lelisme, perquè ens entenguem també l'organització dintre sí. de l'entitat, parlàvem ara a la introducció que aquest dissabte, tot i no ser Setmana Santa, la confraria farà una processó extraordinària per commemorar l'aniversari de l'entitat, 35 anys. La primera pregunta és obligada, queda encara molt per Setmana Santa. Per què heu triat aquesta data?
Pues se ha escogido un poco sobre la marcha, porque venimos de un proceso de cambio de junta directiva de la entidad, y entre que hemos hecho el cambio de junta y hemos empezado a mover, digamos, papeles para permisos de ayuntamiento, también permisos del obispado, hemos tenido que, sobre la marcha, buscar una fecha que se acercara antes de que terminara este año, ¿no? Por poder ser el 35 aniversario. De esta manera conseguíamos que los antiguos hermanos, digamos, de la entidad, la gente más antigua que está cercana a esa fecha de fundación, pudieran celebrar este año y no pasara más tiempo y no tuvieran la ocasión de disfrutar de este día, ¿no?
Uh-huh. La processó la feu amb l'acompanyament musical de l'agrupació musical Costaleros de Castelldefels. Ja fa temps que col·laboreu amb ells. Com sorgeix aquesta relació?
Pues esta relación surgió de una necesidad de contratar una banda. Tuvimos un cambio de, digamos, de contratación, perdimos una de las bandas que nos acompañaban porque no podíamos asumir los costes económicos, y a raíz de ahí y de la pandemia y todo, pues empezamos a buscar otras opciones. Entre ellas estaban ellos, y la verdad que del minuto uno tuvimos muy buena comunicación. Empezamos con ellos el Domingo de Ramos, nos acompañaban. El pueblo del Prat los acogió de una manera impresionante, porque les encantaba el estilo de marchas que tienen, son marchas muy flamencas, estilo así muy alegre. Y la verdad que muy contentos con ellos. Aparte, tenemos amistad. A raíz de contratarlos y tal, empezamos a ver que teníamos vínculos incluso fuera del mundo cofrade. Solemos tener quedadas fuera y hacemos actividades con ellos también. Y es una, para mí, una banda de una calidad musical muy buena, una agrupación musical muy buena y una calidad humana excelente. O sea que tenemos una muy buena, digamos, comunicación con ellos, muy buena. Un buen trato, sí.
Fins al punt que heu signat, no?, aquest conveni de col·laboració de cara també a la pròxima Setmana Santa.
Sí, exactamente, sí. O sea, partíamos de que solo nos acompañaban el Domingo de Ramos, pero ahora este año hemos conseguido que, bueno, ellos estaban tocando en la ciudad de Mataró. La ciudad de Mataró tiene una calidad de Semana Santa espectacular. Y ha sido un largo proceso desde que surgimos como
sí,
junta.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Ha sido un largo proceso de negociaciones hasta que hemos conseguido que vinieran a la ciudad del Prat, ¿no? Sobre todo, ha ayudado mucho eso, ellos me lo dijeron, el digamos, cómo les ha acogido el pueblo del Prat, y luego, aparte, la buena conexión que han tenido con la hermandad.
Mm-hmm. Parem una miqueta de la història de la confraria, perquè, evidentment, el present ens importa molt, però al final esteu celebrant 35 anys, fa 35 anys es crea aquesta confraria. Expliqueu-nos una mica com sorgeix aquesta entitat, es funda el 1989, a l'entorn també, o està, diguéssim, amb seu canònica, a l'església parroquial de Sant Cosme i Sant Damià. Com es funda?
Pues yo he estado indagando, porque claro, cuando se fundó la cofradía yo tenía 4 añitos.
Eso pasa, las entidades de cultura popular saben que tienen tantos años, pero no saben cómo se funda muchas veces, ¿eh?
Claro, entonces he tenido que tirar de antiguos hermanos, he ido llamando a antiguos hermanos para poder saber un poquito, o tener una información más correcta, ¿no? Porque a lo mejor puedes escuchar historias, como pasa muchas veces, escuchas historias, pero hay que asegurarse de que son ciertas, ¿no? Entonces, estuve hablando y me dijeron que antiguamente la Casa de Andalucía tenía otra sede en otra calle, ¿no? Que creo que era la calle Urgel, donde se fundó. Y allí antiguos hermanos, entre ellos creo que Manuela y Pilar y Ana, empezaron a comprar una virgen chiquitita y empezaron a mover esa imagen por dentro de la entidad, que era un poco como esa nostalgia, ¿no? De que hablábamos de la Semana Santa, de estar lejos de sus ciudades de origen, de sus tradiciones, y empezaron un poco a través de esos pequeños actos dentro de la entidad en el año 89 a hacer un poco esa pequeña Semana Santa, ¿no? Y claro, a continuación de eso empezaron poco a poco a hacer, digamos, la documentación, todo el papeleo que se necesita una cofradía de cara al obispado y de cara también al ayuntamiento para poder procesionar, exactamente. O sea, el año de fundación, digamos, es el 89, se empieza.
Pero procesionar fue en el 90, si no me equivoco.
96.
Sí.
Pero la primera vez que salen, que salieron ya de la nueva Casa Andalucía, que es la calle Miriam, tú que eres del Prat.
Gaiter del Llobregat.
Sí,
Gaiter del Llobregat, exactamente. Pues desde allí empezaron a procesionar ya de salir a la calle, digamos.
Explicau-nos també, vosaltres teniu, a més, les imatges, diguéssim, no?, que donen nom a la vostra confraria, que són el Crist, del Santíssim Crist de la Fe i Nostra Senyora dels Dolors, però teniu també una tercera imatge, que és la Borriquita, que també és molt estimada aquí al Prat.
Sí.
Explica-nos la història d'aquestes imatges. Heu explicat abans, no? Explicaves abans tu,
sí,
el Ricardo, el tema de les dues imatges aquestes originals que sortien, però clar, després ja teniu les imatges de debò, les que surten ara en confraria, en processó. Explica'ns com és l'origen d'aquestes imatges.
Claro, es que originalmente habían dos imágenes distintas, ¿no? Teníamos el Cristo, el Santísimo Cristo crucificado, que junto, creo que con la Borriquita, fueron dos imágenes que, si no me equivoco, no sé si fue la junta de Juan Juan Hilario, creo que era, y Antonio Ruiz Mateo, creo que fueron a Olot, y eran imágenes que compraron en Olot. Y luego también adquirieron la Virgen de los Dolores Antigua, que la tenemos, todos los que nos escuchen y quieran saber cuáles eran las imágenes antiguas, están en la iglesia de San Cosme, en un pequeño museo. Tenemos ahí un pequeño museo donde están guardadas todo el año. Entonces esas fueron las primeras imágenes que salieron. De las tres primeras imágenes que se adquirieron, la única que a día de hoy la conservamos y sigue procesionando es la Borriquita. Y luego más tarde, claro, eso ya fue cuando entré yo en la hermandad, en el año 2009, no sé si llevaba un año o dos que compraron la Virgen Nueva, la Virgen de los Dolores Nueva, que digamos que es la que a día de hoy todos los platenses pueden ver en las procesiones. Y en el año 2014 se adquirió a través de un gran imaginero de Huelva, se llama Elías Rodríguez Picón, que digamos que es la talla que podríamos decir que tiene más renombre en el mundo cofrade, el Santísimo Cristo de la Fe, porque este imaginero, tuvimos la gran suerte, la junta de aquel momento, ¿no?, en la que estaba Manuel Cobo junto con otros hermanos, tuvo la gran suerte de que antes de que se hiciese más famoso o tuviese más prestigio este gran imaginero, pudimos adquirir la talla a un precio relativamente económico. A partir de ciertos años posteriores a la adquisición, hubiese sido totalmente imposible adquirir una imagen de esa calidad. Imposible.
Tot i així, les imatges han anat evolucionant. De fet, fa poc, no?, heu fet també una renovació del pali, no?,
sí,
de la Verge. Com ha estat aquest procés? Per què decidiu fer això?
Pues, claro.
És la junta anterior, no?, imagino, no?
Sí.
És que és...
Bueno, que antiguamente la antigua imagen de la Virgen de Dolores tenía otras dimensiones, otras medidas,
claro,
y llevaba un palio que era más reducido. Difícil. Entonces, claro, al renovar el nuevo paso de la Virgen, claro, ese palio no se podía poner porque no daba las medidas para poder procesionar. Por lo tanto, pues se decidió hacer un proceso de renovación de palio de Virgen, y a partir de ahí, entre las donaciones de los hermanos, claro, más lo que íbamos poco a poco pudiendo aportar entre todos, pues fuimos adquiriendo entre familias poco a poco lo que serían los varales, que es lo que sujeta la estructura del palio, ¿no? Por ejemplo, le decíamos a una familia, yo quiero aportar tanto para este palio. Pues adquirían ese palio y se les ponía un pequeño, digamos,
dedicatoria,
¿no?, así en el varal, para que esa familia tuviese ahí como, mira, hemos aportado para este varal. Y luego el palio, pues claro, el palio al principio, si vemos fotos anteriores a otros años, era muy sencillo, no tiene ningún tipo de bordado. Y a través de un gran bordador de Barcelona, Santiago, pues empezamos a pedirle ese trabajo, ¿no? Lo que sería el proyecto total de bordado del palio, en el que podéis ver el escudo de la ciudad del Prat, podéis ver, si os fijáis, muchos detallitos. Y la calidad de este último trabajo, porque después de este trabajo, pues este bordador se jubiló. Me dijo, que sepáis que es mi último trabajo no quiero saber nada más de bordado.
No sé si lo pones dedicatoria también, ¿no? Ahora damos a la dedicatoria para la jubilación, ¿no? Que al final también es un...
Pero vamos, que hizo un trabajo espectacular. Sí, si os fijáis bien en cómo está bordado, es una obra de arte. Y claro, pues ahora, pues, gracias a Dios, podemos portar ese palio, pero dentro de lo bonito que es y lo espectacular, claro, tienes que tener un paso de costaleros totalmente lleno, que eso es una dificultad que tenemos todas las cofradías ahora mismo en Cataluña, que falta mucho relevo, mucho costalero, y es una estructura que pesa. Entonces, claro, ahí tenemos algo muy bonito para aportar a la Semana Santa, pero también tiene sus dificultades, que es el poder conseguir gente para poder llevarlo dignamente.
Doncs mira, dones pas justament a la pregunta que volia fer just ara, parlant de relleu generacional. Sou dues persones joves que esteu al capdavant de l'entitat, a més amb un procés que és molt terrenal, parlàvem d'una cosa que és molt de fe, també molt, de molta voluntat dels membres de l'entitat, però una cosa molt terrenal com són les eleccions per una nova junta, no? Tots els permisos que s'han anat demanant i que hem estat parlant, no? Que ens apropen a la vida més humana. Vosaltres sou escollits a la Junta fa poc, al maig d'aquest any. Com encareu aquesta renovació de la Junta, aquesta nova etapa?
Què, Míriam?
Míriam, jo... sí, t'he vist molt callada, a veure si...
Es que estic callada, sí, sí. Porque prefiero que hable el hermano mayor, que se expresa mejor que yo. No sé, yo este cargo lo he cogido, vengo... A ver, este cargo lo cogí... Salía de un momento en el que yo había perdido un poquito la fe, que te lo comenté, había perdido totalmente la fe. Mi hermano, en ese momento, Ricardo, vino y me ofreció el cargo de vicehermana y eso me encendió un poquito la velita de seguir para adelante, pero yo había perdido la fe por cosas que habían pasado en mi familia, había perdido la fe. Porque esto al final tiene que ser fe, si no,
no se entiende.
Entonces, yo lo he cogido con mucha alegría y muchas ganas de tirar para adelante con esto y que siga para adelante e intentar que vaya para adelante.
Uh-huh. Y Ricardo, en tu caso, ¿ves como hermano mayor?
Te debo ser sincero, yo entré en esta hermandad con muchas ganas porque es una hermandad que me vino a través de mi primo, vino en el año 2009, y empecé a conocer lo que era el mundillo cofrade en el Prat, ¿no? Y claro, yo empecé de costalero, me empezaron a dar pequeños cargos y es como que vas entrando y como te gusta, pues vas... Y veníamos ahora de una pandemia, ¿no? Que tuvimos un parón, hemos tenido muchos problemas, porque claro, en pandemia, la verdad que si no es a uno a otro, le ha tocado fuerte familiarmente, todos hemos perdido seres queridos, y mucha gente pues se ha enfadado un poco, ha perdido un poco la fe o simplemente pues se ha desconectado con ese parón de actividades, se ha desconectado totalmente de la hermandad. ¿Qué sucedió? Que mucha gente, pues yo di un pequeño paso al frente, junto con otros hermanos, dimos un gran paso al frente para que no se perdiera la hermandad, porque estaba en unos momentos de horas muy bajas. Sí. No había gente, no había ilusión, se había perdido un poco las ganas de todo por la situación que habíamos vivido de pandemia. Y bueno, conseguimos sacar adelante en el año 22 aquel paso mixto que sale...
Sí, que salían dos.
Que salían dos, sí, sí.
Y, conseguimos a duras penas, pero lo conseguimos.
Y la verdad que después de eso, después de estar al frente, pues mucha gente, quizás, no sé si tú lo puedes confirmar, me empezó a mirar un poco a mí como Ricardo, ¿no? Como que acudían a mí, Ricardo esto, Ricardo lo otro. Y yo dije, uy, que me estoy metiendo ya de más. Porque claro, me gustaba, pero yo no quería nunca ser presidente ni estar al frente de nada. Yo quería ayudar, aportar mi granito de arena y poco más. Pero claro, cuando ves que la gente te reclama y te señala, y por qué no, Ricardo, que esto se pierde, ponte tú, que si te pones tú, seguimos adelante. Y digo, ostras, es que me ponen entre la espada y la pared, ¿qué hago? Me enfrento a este desafío, porque para mí es un desafío. Yo nunca he estado en una situación actual. Me he metido y intento hacerlo lo mejor que puedo, y gracias a Dios lo hago bien, porque tengo un equipazo alrededor.
Déjate,
extraordinario, gracias al equipo que tengo.
Rollos que lo hacen muy bien, o sea, hay que reconocer que tú has sido elegido porque lo haces muy bien.
Entonces, claro, nos presentamos, la gente, digamos, supo que me presentaba la candidatura, y lo que en este proceso, cómo funciona es que se presenta una persona candidata y se hace una convocatoria para ver si se presenta más gente. En este caso no se presentó nadie más. Al no presentarse nadie más, igualmente tienes que hacer un proceso electoral que se vote y eso se ratifique conforme de que tú has sido elegido, porque luego esa documentación tiene que aprobarla el obispado. Una vez que lo prueba el obispado...
Acá de llamar las cosas terrenales, ¿sabes?
Claro, es que aquí hay papeleo, la burocracia...
La burocracia existe, ¿eh?
Sí, total. Claro, tiene que haber una junta saliente para que haya una junta entrante que pueda dirigir. Y sobre todo, pues claro, siempre en el mundo, digamos, de la iglesia, ¿no? No puede ser hermano mayor cualquiera. Tienes que estar bautizado, tienes que estar casado por la iglesia, tienes que tener unos requisitos para poder estar al frente de una hermandad. En ese caso, pues yo cumplía los requisitos y es que no me puedo escapar. Tengo que estar...
No sé com encareu aquest futur, aquesta nova no? etapa, si creieu que podeu precisament recuperar una miqueta l'esplendor que havia tingut la...
Hombre, yo creo que sí, sí o no. Sí,
por supuesto, si nos presentamos es para afrontar el desafío, el reto, y a por todas, con ilusión y con ganas, y sobre todo con mucho trabajo. Seguro que siguiendo por el camino que vamos, ¿verdad, Míriam?
Hombre.
Vamos a conseguir lo que nos propongamos.
Sí, lo segurísimo.
Ens queda molt poc temps, però no m'agradaria acabar sense parlar primer de què és el que feu al llarg de tot l'any. Hem parlat, evidentment, no, de les grans processos que feu de Setmana Santa, però feu altres activitats, no? Teniu Corpus, teniu els Vesamanos, Vesapies. Què més feu a l'entitat?
Mira.
El besamanos, el besapiés, el día de los difuntos también, de los hermanos difuntos también hacemos en la iglesia de San Cosme.
En San Cosme hacemos un rezo de novena. Durante varios días estamos rezando y... Sí,
y després relacions amb altres entitats, imagino, no? Sí, que també d'aquí ve la relació que teníeu.
Más Ricardo que los demás, porque Ricardo es más que
entiende. Ya ves que
es más de hablar,
Don de paraules, no?
Sí,
eso dicen.
Doncs explica'm abans d'acabar com serà aquesta processó de dissabte, què fareu, per la gent que us vulgui veure, la gent que no s'hagi enterat encara.
Miriam, que hable yo un poco menos.
Escúchame, pero es que tú estás al frente y escúchame lo que te digo, que me da vergüenza.
Pues bueno, esta procesión va a ser una procesión festiva, de alegría, ¿no? Por la celebración del 25 aniversario. Uh-huh. Saldrán las dos imágenes en un mismo paso, como se hizo en el 25 aniversario de la hermandad. Y haremos un recorrido relativamente pequeño, corto, comparado con lo que sería un Viernes Santo. Vamos a tener, por suerte, nos van a acompañar muchas hermandades y cofradías del resto de Cataluña que van a venir a acompañarse en ese gran día. Uh-huh. Y luego lo bonito que vamos a tener es que vamos a hacer una pequeña parada en la Casa de Andalucía, que es donde se fundó la hermandad y donde muchas de las personas antiguas que fundaron la hermandad dejaron esta semilla para que a día de hoy podamos seguir continuando con nuestra cofradía del Prat. Y eso, haremos un pequeño parón, un pequeño homenaje, y de allí ya pues nos recogeremos en la brigada que siempre nos ayuda al ayuntamiento, que es la brigada de obra, donde podemos montar, desmontar y podemos trabajar, que gracias a también a la ayuda del ayuntamiento pues podemos realizar la actividad. Sin ellos sería muy difícil hacer todo esto, ¿no? Entonces, siempre colaboran muy bien, sí.
Dissabte a les 7 de la tarda, davant de l'església de la parròquia de la Mercè, si no vaig errat, comença aquesta processó.
Exactamente, sí. Empezará primero la misa, que empieza a las 7, y nosotros quizás en 5 minutos después, 7 y 5, que daremos tiempo para que entren todos los feligreses de la iglesia, saldremos del patio de la iglesia de la Mercè y comenzaremos el recorrido.
Doncs queda anunciat perquè la gent pugui anar, i aquest homenatge també tan bonic a la història de l'entitat i el seu futur amb la nova junta. Doncs, Ricardo, Miriam, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres per invitar-nos. Buenas tardes.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Municipal de Terrassa.
Continuem repassant elements del patrimoni i en aquesta ocasió ho fem a Terrassa per parlar d'una construcció que tot apunta que és del segle XVII, una casa en forma de masia que ha rebut diversos noms. Per parlar-ne avui comptem amb el Santi Rius, que és el creador del blog Records de Terrassa. Benvingut, Santi.
Hola, molt bona tarda.
També saludem el Sergi Estapé. Sergi, què tal, com estàs?
Doncs aquí estem, molt bé.
Tu la coneixes, aquesta masia, no?
Sí, bueno, aquesta casa en forma de masia, però sí que no sabia detalls que el Santi ara ens explicarà.
Molt bé. Doncs escolta, Santi, estem parlant d'un edifici que... On situaríem els seus orígens? Ara al començament dèiem que apunten cap al segle XVII, però no sé si estem a la dada certa.
No tenim una documentació que es diu com el seu origen exacte, però sí que sabem que en el segle XVII tant la casa com les terres del voltant, per això quan parlem de masia és perquè, a veure, les masies han de tindre terres de cultiu al voltant, per això se li dona el nom de masia. Llavors, en aquell moment, aquesta casa amb terres al voltant diguem-ne, és llogada amb un contracte, aquest sí que existeix el contracte, del 1790. És un contracte que es diu d'emfiteusi. Sí que és un nom una miqueta raro, perquè és una paraula llatina, però bàsicament el que vol dir és un contracte de llarga durada, o sigui, un contracte que tu pots ocupar aquesta casa i aquestes terres i pagar una renda anual durant molt temps, quasi bé de forma indefinida.
Avui parlem de Calubac, no?
A veure, inicialment la coneixem com a tal Vinyal.
Sí.
O sigui, inicialment, el primer cop que, diguem-ne, firma aquest contracte i del qual en tenim constància, el 1790, és Isidre Vinyal Bracó. El primer nom d'aquesta casa és Cal Vinyals. El que passa és que posteriorment doncs, es coneix amb altres noms, curiosament, doncs, un dels noms que es coneix és Cal Conco. Mm. Cal Conco és perquè la casa, els Conco, el català, és una, se li dona una família que no té hereu masculí, val? I només queda en aquest cas doncs, una hereva doncs, femenina. Es casa, en aquest cas, doncs, amb un senyor que es diu Alfons Ubach. I passa de ser, entre cometes, la casa Vinyal a ser la casa Ubach. Mm-hmm. Però entremig se li dona aquest nom de Cal Conco, també. O sigui, tenien tres noms aquí. Cal Vinyal, Cal Ubach, per aquest ordre.
Deixa'm una última qüestió per part meva, que és exactament on la ubiquem, en quina part de Terrassa.
Però no digues, no t'he sentit.
Dic, en quina part de Terrassa ubiquem aquest establiment?
Sí, és molt curiós, perquè és difícil de veure, si no t'hi fixes, estaria en el que coneixem com a camí fondo, justament aquell tram de carrer que s'obre una miqueta i que ens porta a la plaça del mossèn Cinto Verdaguer. La gent ho coneixerà per l'edifici de Correus, a la ciutat de Terrassa. I al costat d'un bar també bastant conegut, que és la Granja Catalana, ja com un graig, i si, diguem-ne, entres en aquest a dintre descobreixes aquest edifici i una alzina espectacular que dona entrada a aquesta entre cometes, seu de masia. Mm-hmm.
I bueno, explica'ns una mica, Santi, com està configurada, que això, a vegades als edificis parlem, no? Si hi ha una planta, si hi ha dues, si hi ha tres...
Exacte. De fet, a veure, perquè ens entenguem, d'entrada és un edifici de planta rectangular. Típica de les masies, està amb coberta a dues aigües, té la típica teulada de teula àrab, amb un carener doncs, a dalt de la façana, total, que dona, diguem-ne, aspecte d'aquesta masia. Consta de planta baixa, pis i golfes. Això també és molt típic de les masies, té aquesta mateixa construcció. Avui aquestes golfes i tot això està rehabilitat per habitatge. La façana principal, com sempre, també està orientada a migdia i bueno, trobem doncs, el típic de les portes, però el més curiós de tot, jo diria que en tot cas seria la façana en què veiem doncs, els balcons, uns balcons de ferro amb unes baranes, té cinc en aquest cas, cinc balcons. I per damunt, el que el voldria destacar és aquesta mena com de tàtic, no? Perquè ens entenguem així dintre del que sigui una construcció, en què hi trobem doncs, totes unes finestres balconeres d'arc rebaixat de mig punt, amb unes baranes també de ceràmica, i aquí, en aquest espai, d'alguna manera, és on hi trobem una de les històries curioses d'aquesta casa, que és una granja. Però una granja, no com tothom podia tenir ni una granja de conills, ni una granja de gallines, ni una granja de porc. Si he deixat una miqueta d'espai perquè la gent pensi quina granja hi podria haver-hi.
Ah, o sigui que ens has deixat amb el dubte, eh? Ens estaves interrogant.
Una miqueta de misteri, no? Una miqueta de misteri. Què hi havia en aquestes golfes, perquè ens entenguem, d'aquesta casa? Doncs hem trobat un anunci de l'any 1950, en què es veu justament l'anunci d'aquesta granja, i el que hi figura com a curiositat és un canari. I és que era una granja de canaris. No una granja senzilla de canaris, sinó una granja pràcticament industrial de canaris. O sigui, estava tot ple, tot habilitat per la cria de canaris, canaris que a més doncs es venien i, evidentment, també es feien participar en concursos de cant de canaris, vull dir, una granja important. Una curiositat que tenim és que justament abans hem parlat que l'edifici està tant d'un establiment que diu Granja Catalana. Bé, doncs l'origen d'aquest establiment és justament aquesta granja. esclat de la granja catalana, de, deu també a aquesta granja de canaris que hi havia hagut en aquesta casa. Això potser la gent no ho sap, és una curiositat.
I escolta, Santi, jo sí que he vist algun anunci on surt no un canari, sinó un gall.
També és cert. I també tenien un espai per gallines i galls, però això era més comú. O sigui que no he volgut destacar perquè que una casa tingués un diguem, de comercialitzés ous o gallines o galls per no sé, per les festes, és una cosa més comuna. Això no ho he volgut destacar. En canvi, els canaris és més curiós, no?
Sí, sí.
Ha semblat molt més curiós. També hi ha una cosa molt curiosa, si entreu en aquest espai, suposo que el Sergi ho ha vist més d'una vegada, és aquesta famosa alzina que es veu quan entres. Només entrar en aquest espai del gran, sí, ja es veu aquesta gran masia, aquesta gran alzina. I quan la mires, dius, ostres, quina alzina més gran, no?, que hi ha al mig de la ciutat. La meva sorpresa va ser quan vaig parlar amb la propietària de la casa i em va dir l'edat de l'alzina. Jo pensava que era molt més vella. Quan em va dir, no, mira, l'any 2025, a més m'ho va precisar, diu, l'any 2025 complirà 150 anys. Dic, home, són molts anys, 150 anys, però, bueno, veient-la tan gran, em vaig pensar que em podia tindre més. Té dues explicacions. Bueno, tant el fet que sàpiguen l'edat que complirà com el fet que sigui tan gran. El tan gran és perquè està plantada en un lloc que és, diguem-ne, un espai on antigament aquí a Terrassa hi havia hagut un torrent. El Camí Fondo, es diu Camí Fondo perquè era fondo degut al solc del torrent que passava per aquella zona. Amb la qual és una zona freàtica d'aigua. I això ha fet que aquesta alzina, doncs clar, el subsol tingui aigua i ella s'alimenti fantàsticament i hagi crescut tant. Aquesta seria la primera explicació de per què és tan gran. I l'altre, el fet de que sapiguem que té 150 anys, exactament el 2025. I és que la propietària sap l'any que el va plantar, justament, en aquest cas, doncs, la Dolors Vinyals, que va ser la persona que la va plantar, que en aquest cas doncs, era la seva iaia. O sigui, sap perfectament l'any exacte en què es va plantar aquesta
fantàstic.
Sí, sí.
Tenir tota aquesta informació, clar, així no hi ha dubtes.
També que hem trobat una cosa curiosa, que ha sigut que l'origen d'aquesta casa, inicialment, quan aquell senyor Vinyals la va comprar, ell la va comprar per fabricar rajoles, per fer rajoles. O sigui, sí, d'alguna manera, ell va veure que aquesta casa estava situada en un lloc de la ciutat i tenia uns terrenys i un material que el podia fer servir per construir rajoles. Bé, doncs, d'aquestes rajoles, dels quals en teníem fins i tot algun anunci, jo conservo un anunci, per exemple, del 1902, que diu Almacén de productos ceràmicos, de tal i qual, aquestes rajoles hem aconseguit trobar una rajola original encara amb el segell de la casa que devien ser doncs, de finals del segle XIX. Sí, que han trobat una rajola autèntica i original de les que s'abricaven en aquest espai.
I sabem, Santi, on s'ha trobat aquesta rajola?
A la mateixa casa. La senyora propietària, quan va fer neteja de les golfes per construir doncs, l'habitatge, va trobar tot de material per llençar. Allò típic que trobes coses que llences, no? I dintre d'aquestes coses que tenia que llençar va trobar unes rajoles i, evidentment, doncs, tenien que anar a parar al container, no? Quan trobes coses d'aquestes. Però al donar-li la volta a la rajola va veure que estava estampada, que tenia l'estampació de la casa, en aquest cas, la casa Vinyals. Concretament, aquesta rajola ja és Vinyals-Ubac, o sigui, ja forma part del nom d'Ubac, i la va conservar. I llavors, el dia que la vaig conèixer, em va dir, diu, escolta, diu, no et passa gràcia de veure una rajola que... Aquella època, dic, oh, i tant. Són veritats que... Bueno, fer una fotografia i que dic a la posteritat.
Jo m'imagino, no ho sé, això és una pregunta que potser donaria lloc a fer indagacions, no? I investigar una miqueta més sobre el tema. Si era un magatzem de productes ceràmics, sí, és possible que en algun altre lloc de Terrassa es poguessin trobar aquestes ceràmiques?
És molt probable. El que passa és clar, que com ho podríem saber? Traient la rajola i mirant al darrere de la rajola, perquè la marca es posava darrere de la rajola. Amb el que és difícil, perquè si en trobem trobem una d'antiga i està en una casa vella, li direm, hem d'arrencar la rajola per veure si darrere... Però sí, sí que és interessant. És, sí. Això simplement és per tindre-ho en compte des del punt de vista patrimonial, també, ja que aquí parlem del patrimoni. I és que moltes vegades, quan llancem alguna cosa, sigui una rajola de terra d'una casa perquè es fa obres, no li donem més importància, la tirem. Jo recordo una vegada, i ara és una anècdota, passant per la Font Vella, estàvem reformant una casa vella, concretament la casa que hi havia la pastisseria de Cal Roger. I treien el terra, del terra de rajoles ceràmiques. I em va fer molta pena que llancessin rajoles ceràmiques cap valor, en un container. Recordo que inclús doncs, vaig fer unes fotografies perquè com a mínim quedés la constància d'aquestes rajoles que s'havien tret d'aquesta casa. Em sembla que li donem importància. Creiem el terra, és un terra vell, no? Sí. Home, és un terra vell fet d'una rajola hidràulica, una rajola que s'ha fet, que segurament aquestes, concretament de la Casa Roger, es havien fabricat a Terrassa, sense cap dubte. Això també forma part del nostre patrimoni.
I tant.
Clar que algú em dirà, home, però no podem guardar totes les rajoles que es treguin de les cases. Bé, però com a mínim deixar-ne constància, o fotografiar-les, o guardar-ne una peça, o mirar si hi ha algun segell de la casa on es van fer, no sé. Ja sé que tindré cura de les rajoles, algú em pot titllar de Pilar Prim, que en diuen, no? Però, ostres, també és important, eh?
Sí, sí. Sergi.
Bé, Santi, com passa...
Una miqueta tindre cura del nostre patrimoni, que és el que fem una miqueta en aquest programa, no? Recordar aquestes coses perquè tots ens donem compte de que moltes vegades donem importància a un gran edifici perquè, doncs, no sé, perquè llueix molt, no? Però una casa amagada, com és aquest cas, aquesta casa Obac, amb tota aquesta història, amb totes aquestes anècdotes, amb aquestes petites troballes, també són petits tresors de la ciutat. Jo penso que els hem de donar valor i els hem de guardar, encara que sigui amb un calaixet, però amb un per guardar-los.
Aquí, Santi, hi va haver un projecte, no?, per convertir aquest espai en una altra història, no?
Ah, com sempre, què passa? Que arriba un moment de l'especulació i algú té la gran idea de dir, doncs, home, mira, podríem fer doncs, que aquest espai doncs, fer-ne construccions. I va haver-hi un projecte realment, diguem-ne, estudiat i en planells, en què quedava doncs, una plaça enjardinada en aquest espai interior, un carrer que travessava per dintre d'aquest espai, i tot el que era la part de la masia, enderrocada, evidentment, i si volien construir 70 habitatges dintre d'aquest espai, però bueno, habitatges normals i corrents, com quan van tirar l'escola Torrella i s'hi va fer un bloc de pisos. Vull dir, aquest tipus de coses d'aquella època, no? Estem parlant d'una època... aquest cas va ser a principis del segle XXI, eh? O sigui, no us penseu que fa tants anys, això, eh? Vull dir que l'especulació, entre cometes, no és dels anys 50, 60, 70, sinó que també avui en dia hi ha aquesta especulació de dir, doncs, va, doncs, quedem aquest espai intern de la ciutat i mirem d'aprofitar-lo per treure'n el màxim de rendiment. No? Jo crec que hauria sigut una pena perdre, perquè hauríem perdut aquest espai, que és com una miqueta, doncs, canviar el temps. O sigui, passes pel carrer, de cop entres en aquest garatge i sembla que estiguis en un altre món. Jo, a mi m'agrada molt. Jo sempre que hi passo miro de treure el cap i gaudir de la pau de l'espai, no? Perquè és un espai en pau. Sabeu que em va fer una poesia d'aquest espai? No sé si ho sabeu, això.
Sí, i tant, clar.
Sí?
Però tu ens donaràs més detall, vale? I amb això ja acabarem la secció de patrimoni d'avui. Explica'ns.
No, res. Hi ha un poeta que es diu Francesc Poses i va fer una poesia de diferents indrets de la ciutat i hi ha quatre ratlles en què parla justament d'aquesta masia o d'aquesta casa en forma de masia. I diu així, ens diu, al darrere d'un reixat, que es guarda ara i sempre... al darrere d'un reixat, que es guarda i sempre pau, la mirada n'és joiosa, en Obac mig amagat, una alzina frondosa i les flors d'en Pere Arnau.
Doncs amb aquesta poesia que fa referència al, el tema que avui hem tractat, que l'UBAC tanquem la secció que hem dedicat al patrimoni avui de Terrassa, com sabeu, de la mà d'en Santi Rius, que és creador del blog Records de Terrassa. Santi, fins a la propera.
Moltes gràcies, vinga, bona tarda.
Que vagi molt bé. Adéu, Sergi.
Gràcies. Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Aquests dies en què se'ns diu que estem a la tardor i que ve la castanyada, però quan sortim al carrer sembla que estiguem a finals d'estiu, doncs no hi ha una millor cançó que Marra meu, Marra meva, per poder fer conviure millor aquestes dues sensacions en què ens trobem ara, amb una castanyada molt, molt, molt estiuenca. Escoltem ara la cançó Marra meu, Marra meva, una versió de la típica i tradicional cançó del Marra meu Torra Castanyes, però amb una mica de reggaeton i alguns conceptes del canvi climàtic. L'ha fet Aniol Rivà, excantando Bella Ciao. Recorda la meva iaia i per això vull que segueixi existint. Ara anem a fer una cosa guapa, que la iaia ballaria amb taca-taca. I aquella senyora que portava faldilla la cantaria tot el dia. Salvem la castanyada, salvem la castanyada. Sembla avorrida, muntarem una festa a la platja. Cara en la tardor fa calor, menjarem panellets amb orxata. Cara en la tardor fa calor, menjarem panellets amb orxata. Cara en la tardor. Menjarem panellets amb orxata, que ara en la tardor fa calor. Aquesta festa és una castanya, no m'estranya que s'estigui morint, però em recorda never gonna fix that.
Teixit amb un enfilall de haikus, un tipus de poesia japonesa, El Bor és el nou llibre de la nostra convidada d'ara, que a més el va presentar ahir a l'Espai Betúlia de Badalona. Per això marxem fins a aquesta ciutat per parlar d'aquesta nova obra amb la Pilar Sánchez, la seva creadora, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs precisament parlarem d'aquest llibre que es va publicar al començament d'aquest estiu. I ara estic aquí amb la seva escriptora, la Pilar Sánchez. Bona tarda.
Bona tarda, Santiago.
Explica'ns una mica què és exactament, no?, el haikus.
Bé, jo el conec poc, però només de lectura, no de la teoria, però el que sé que hi ha un parell, almenys un parell de formes, i el que jo utilitzo és aquesta composició de tres versos on només el requisit és que tinguin cinc síl·labes al primer vers, set al segon i cinc al tercer. Llavors el haiku en el seu origen, clar, és japonès o és de la cultura oriental i té molt a veure amb el que és la meditació amb la natura, no? I la contemplació de la natura. i jo el que faig és aprofitar-me d'aquesta estructura per lo que suposa de condensació de la paraula i de l'experiència i la transformo una miqueta, no, a la meva necessitat expressiva.
Com vas descobrir aquesta tècnica?
Va ser una amiga meva. He sigut professora de filologia hispànica i la meva amiga és de filologia catalana i me va endinsar, bueno, me va donar a llegir, mira, descobert això ja fa uns quants anys. Encara que sé que aquí a Catalunya ja a principis de segles o durant la primera, abans de la Guerra Civil, ja s'escrivia haikus també pels poetes.
Llavors, també, com ens podries dir la relació que hi ha, no, entre el teu llibre i aquest tipus de poesia japonesa?
Bé, la relació és justament la que brolla d'una experiència que necessites posar en paraules. I la paraula, per mi, té moltes connotacions, diu i fa. I és aquesta necessitat. I com jo la vaig descobrir, pues, jo ja feia poesia durant la universitat i això, però era una poesia més on l'element narratiu era més present. I clar, s'ajustava, pues, al cànon de tots els recursos literaris de la poesia, no? Però amb el haiku, com no necessita res de res, només respectar una mica el número de síl·labes, pues, no sé, me vaig trobar molt bé i així és.
Què va fer que volguessis escriure, a part de poesia, no, aquest tipus de poesia? Perquè al final no sé si va ser difícil el procés de que et quadressin, no, aquestes síl·labes de les que tu comentaves.
Pues no, jo crec que no me va costar gens ni mica. És només fruit, perquè sempre és fruit d'una experiència, no? D'una experiència sensorial i també una experiència de tota la persona, eh? Però sempre hi ha un detonant. I llavors no me va costar gens, ni mica. Me'n vaig adonar de que me sortia fàcilment.
I llavors, quan, no? I com et vas inspirar per crear aquest llibre?
El llibre és fruit de molts anys, perquè jo parlo des de l'any 2014-2015. Era una necessitat, o sigui, jo acostumo a escriure. Jo als meus alumnes ja els encomanava o recomanava que escrivissin al diari, no? A mi és una dimensió aquesta de l'escriptura que sempre l'he procurat mantenir. I llavors, pues, va fluir, va sortir, me vaig trobar bé i llavors a partir d'aquest moment, pues, ja anava amb aquesta intenció, no? Sortia una expressió fruit d'una experiència i llavors la rodonia segons jo l'acollia aquesta experiència.
Quin és el tema, no, principal que podries dir de tots aquests poemes, o cadascun tracta un tema diferent o tenen temes en comú?
Bueno, a veure, el llibre jo l'he dividit en més o menys, no? En tres seccions, no? En tres apartats. El primer és el capvespre, la segona és la nit i el tercer és l'albor, el trenc de l'alba, l'amanecer, no? I llavors, dintre d'aquest marc temporal, on succeeixen coses, pues, el tema, pues, és el tema de la presència, el tema del silenci, el tema... Surt tot, surt la natura...
I tot en relació a la teva persona, o...?
Sí, a veure, és que és experiència meva, sí. O sigui, escrivia per mi, i escric per mi, llavors va ser una mica el que me va dir, que de vegades, també per la sensibilitat, no?, pues li donava a llegir alguna cosa i me va dir, això l'has de publicar, això l'has de publicar. I llavors va ser ell el que en realitat és el que m'ha ficat en aquesta, no, edició del llibre. Buscar els editors, tot, ha fet tot ell. A ell
li donarem les gràcies també.
Sí, sí. Sí, sí.
I ara tornant al que tu comentaves de les tres seccions aquestes, que més o menys està separat aquest llibre, podem veure llavors diferències entre els poemes? dins d'aquestes seccions? És a dir, els que tracten de la nit són molt diferents als que tracten de l'albor, que m'imagino que d'allà també ve el nom de...
Sí, del llibre. No és que sigui, o sigui, per mi això de classificar entre seccions ha sigut una mica, no vol dir que tots parlin del capvespre, no, però hi ha alguns on se'n menciona. La nit no vol dir que tots parlin d'experiències de nit, no, però d'alguna manera estan presents, aquests moments del dia. Per lo que té pues, la nit, pues, lo que té foscor, i l'albada, l'albor, pues, lo que té d'esperança, no? El que té d'esperança, de llum, de...
I parlant també sobre el procés d'escriptura i potser també sobre la teva experiència en general durant la teva vida, no? Has tingut algun referent o alguna persona doncs, que t'ha portat, no?, a escriure aquest llibre?
Bé, sí, jo llegeixo, tinc la sort de que m'agrada la lectura, i sí, a mi hi ha poetes, o sigui, llegeixo poesia, menys de la que voldria, perquè, però llegeixo poesia, i sí que en la meva experiència que traspua el llibre estan presents autors místics, contemplatius.
A què et refereixes amb això?
Me'n refereixo, doncs, a mi m'agrada llegir el llibre de l'amic i de l'amat, m'agrada llegir Sant Joan de la Creu, els seus poemes, i llavors sí que d'alguna manera pues,
apareixen, sí, no?
Sí, me sento en aquest corrent.
I ara també una pregunta molt important que no te l'havia fet. Quin és el missatge principal que esperes que arribi als teus lectors?
Bueno, missatge, a veure, a mi m'agradaria, jo crec que el que presento són situacions humanes, no? De la condició humana. I llavors el que m'agradaria, pues, no sé, que sentissin reflectits en algun moment, perquè dius, això, pues, també aquesta experiència pues, dona nom a la meva experiència, que, perquè clar, a veure, jo crec que una cosa és tenir l'experiència, una altra cosa és comprendre-la, no? I un altre és donar-li nom. I clar, no sempre són passos que tothom pot fer, no? Ni jo tampoc mateixa, de vegades no he tingut l'experiència, però en un moment donat, una cosa que he llegit, al cap d'uns anys la comprenc. I sintonitzes amb l'experiència que hi ha, no? que hi ha de fons, no? El que jo vull és real... Bueno, el que jo vull, el que m'agradaria, pues això, que la gent se trobés reflectida, no? En una mica de mirall, perquè som persones i la condició humana, la veritat és que per mi és molt important.
Llavors, parlant d'aquests poemes, no? Existeix algun poema concret que et faci especial il·lusió ressaltar o que diguis aquest poema, doncs, és per mi doncs, el millor o el que més reflecteix X cosa?
Un diu: travessant les nits, fem estada en l'amor amb nous llenguatges. A mi aquest és molt bonic.
Per què?
Travessant les nits, jo crec que totes les persones tenim moments de tot, no? Però sempre fem estada en l'amor. O sigui, el fil conductor jo crec que també és l'experiència d'estimar i de ser estimada, no? Fem estada en l'amor amb nous llenguatges. I aquí és la capacitat d'apertura i de la persona, no?
Doncs, no sé, t'agradaria recalcar algun poema més que sembli significatiu per tu?
Bueno, pues un, a lo millor, per exemple, és un que he escrit últimament. Ja. La alabanza encuentra acomodo en el silencio.
Clar, són poemes que de sobte els llegeixes i et fan reflexionar, de dir, per entendre, no?, el seu significat, perquè és més profund del que realment sembla en un inici quan ho llegeixes, no?
Bueno, jo és que considero que la persona ens transcendim, no? No estem, no som pura materialitat, corporeïtat, encara que per mi la corporeïtat és molt important, no? I el fet aquest de poder transcendir, pues Dona bo. És una...
Entenc també que els poemes que podem trobar són en castellà i en català. En
sí, estan barrejats. Estan... Vale. Predomina més el castellà perquè és la meva llengua materna, però també ja en català.
Doncs Pilar, abans d'acabar, et volia fer una última pregunta. Com ha estat la rebuda d'aquest llibre des de que es va publicar?
Hi ha gent que m'ha tornat, no? M'ha dit que són preciosos, la veritat. Bueno, que els ha agradat molt.
Bueno, doncs...
Bueno, és això, no? O sigui, que els ha agradat molt i que se troben en ells, també.
Doncs ens quedem amb això, també, no? Pilar Sánchez, escriptora del llibre Albor, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i també desitjar-te doncs, molta sort amb aquest nou llibre.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Per donar-me aquest espai. Bona tarda.
La Pilar Sánchez ens ha explicat el procés de creació d'aquest llibre, Albor, i quin tipus de poemes podem trobar al seu interior. A continuació, escoltarem alguns d'ells.
En el instante tu nombre deviene, y habitamos.
En el meu cor fas maleable i bell el teu esguard.
El sol ahora, como mi esperanza, se va y vuelve.
Aquest neguit meu mastega el trencadís del dolor del món.
Solo el nombre aletea en la luz, sobre nosotros.
Tota trobada esdevé tan sols estar, amb tu, amatent.
Amb quanta pau i quanta calma ens ha deixat aquesta entrevista del company Santiago Espasa des de Badalona. Arribem al final i us emplacem a demà a partir de les 4:03. Acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau. The sun comes up. She made my coffee in my favorite cup. That's why I know. No, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. If I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my little woman, wake all the time. Babe, I'm a little fool for you.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Acceleren els bebès, però les mares corren més. Les agulles es desfan, les olives s'evaporen, les finestres pinten mars, els vaixells sense pintar. Si calléssim tots de cop, sentiríem les balenes. Ara sé que les estones...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícia.